A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats. Les colles castelleres veuen ara com el calendari de les diades és a punt d'agafar una pausa coincidint amb les vacances d'estiu, però per algunes colles aquesta aturada és una pedra al camí a l'espera de les grans cites. I aquest és el cas de Sabadell, on avui parlarem amb els castellers de Sabadell des de Ràdio Sabadell amb la Mireia Sans. Bona tarda.
Sí, Carme, perquè és una de les grans diades de la colla la que arriba per la Festa Major de Sabadell, és a dir, el primer cap de setmana de setembre. Parlem del moment casteller, ho fem amb el cap de colla dels castellers de Sabadell, el Joan Carles Sánchez. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
Com arribeu a aquesta aturada estiuenca als castellers de Sabadell? Ja esteu de plena aturada o encara us queden algunes actuacions?
No, encara ens queda l'actuació a Berga aquest dissabte proper. I acabem dintre de 15 dies a Sant Cugat en l'actuació de la Jutgeta. I aleshores, doncs sí, ja tindrem una mica més d'un mes de vacances, jo crec que merescudes, perquè la colla ha fet un esforç important, i ara mateix hem fet els castells màxims que vam fer l'any passat a final de temporada i que van ser la millor actuació de després de la pandèmia. Per tant, tant el 7 de 8, que es van fer ara aniversari, com la clàssica de 8, que ahir la van fer, doncs les hem pogut realitzar al llarg de la primera part de la temporada, i per nosaltres això és un element de molta satisfacció, la veritat.
Clar, aquesta clàssica de 8, aquesta fita, no?, que teníeu marcada, com va anar? Explica'ns una mica com va anar l'actuació d'ahir.
Bé, a veure, la torre de 7 i els dos castells de 8 ja els havien fet ara fa unes setmanes, a l'aniversari, però ho havíem repartit entre dissabte i diumenge i no ho havíem portat en una sola actuació. Hem de tenir en compte que la primera vegada que vam fer clàssica l'any passat va ser pel concurs, a l'octubre. I, per tant, poder avançar-nos uns mesos i poder portar aquests castells abans d'estiu, doncs és un dels elements de millora i un dels símptomes, doncs, que la colla va recuperant bones sensacions amb uns castells bàsics que necessitem per abordar construccions més complexes, que és el que volem fer en aquesta segona part de la temporada. Fer la primera clàssica, doncs, a Barberà també ens plau molt, perquè Barberà per nosaltres és la nostra segona festa major i és un emplaçament diríem, doncs, que ens l'estimem molt i on hi ha una implicació de l'Ajuntament i de la ciutat molt gran, i per tant, doncs, ahir va ser un element de satisfacció ja començar a abordar, diríem, les vacances amb deures fets.
Clar, no? I a més això et volia preguntar, no? Perquè precisament amb Barberà, per la proximitat amb Sabadell, però també per la proximitat fins i tot de cor i d'esperit, no?, que té pels castellers de Sabadell, doncs és una plaça que habitualment acostumeu deixar per fer-hi bones construccions, no?, també. Mm.
Sí, a veure, tenim castellers que viuen, són nascuts a Barberà, per tant, hi ha una proximitat per molts factors institucionals, socials, de la pròpia entitat, de tradició castellera també, perquè és una plaça que des de fa molts i molts anys que hi anem nosaltres, som els titulars de la plaça i per tant, diríem que hem pogut fer tots plegats cultura castellera a Barberà, i de fet, tant l'actuació que fem a inici de temporada com la que fem per Festa Major, sempre hi ha molta participació de públic i aquest és un dels altres elements que ens agrada. Al final, els castells es fan no només pels castells, sinó perquè la gent pugui gaudir-los i per traslladar tota una sèrie d'emocions i de valors, doncs, de la mà d'aquestes construccions tan efímeres, però tan potents, que acabem fent entre tots.
Clar, no? I al final entenc que, pel que m'estàs dient, arribar a les vacances amb aquest gran moment de forma, no?, deu tenir una doble vessant, Joan Carles, de dir, marxem amb feina feta, però, ostres, quina ràbia, no?, que ara haguem de parar i engegar.
Bueno, és la dinàmica. Vull dir, tampoc ens podem sorprendre quan nosaltres marquem una temporada, en la que hi ha punts àlgids i punts més fluixos o hi ha menys intensitat. I per tant, l'estiu per nosaltres, que som zona no tradicional, doncs sempre s'ha preservat la majoria de colles, diríem, del nord de Catalunya i de la zona mèdia de Catalunya, de l'àrea metropolitana. Parem i comencem a tornar doncs, cap al 20 i pico d'agost. No? Nosaltres la primera actuació, sembla que és el dia 29-30, és la festa major de Granollers, que sembla que cau, no, és 31, és diumenge 31 d'agost. Doncs aquí tornem, no? I per tant, mentre la zona tradicional comença més tard, però l'agost està ple farcit d'actuacions castelleres en llocs emblemàtics, no? La Bisbal, el Catllà, Tarragona, en fi, és un gran, no? Un gran seguit d'actuacions castelleres, nosaltres doncs parem i descansem. Bueno, són dues dinàmiques diferents d'un mateix fet i que s'arrelen doncs, en tradicions culturals, històriques i de comportament social molt diferent del país. I, bueno, d'aquesta manera, diríem, tenim castells més temps.
Joan Carles, però diries que si a principi de temporada, quan veu començar, jo t'hagués dit com vols arribar al mes de juliol, seria exactament de la manera que ho heu aconseguit fer?
Sí, jo crec que estem en aquesta dinàmica. Ens hagués agradat ahir poder fer el 7 de 8, però la veritat és que ens faltava gent per poder tancar una pinya prou solvent. No ahir, que érem prou gent, sinó durant la setmana en els assajos. També és veritat que el mes de juliol és un mes on comences a tenir gent que ja comença a marxar de vacances, famílies que organitzen doncs, la sortida dels nanos de canalla i que les dinàmiques familiars canvien, fruit de que no hi ha escoles, per exemple, i aleshores això et dificulta algunes vegades poder disposar de tota la gent necessària per fer algunes construccions. Però la sort nostra és que tornem de vacances i tornem a la Festa Major. I, per tant, és un moment molt potent per poder portar castells de consideració. I la segona part de la temporada, que és una mica més curta que la primera, però també és molt més intensa, i ens permet doncs, ja consolidar i portar diríem, a plaça construccions que estem treballant, que ens fan molta, molta, molta il·lusió i que veurem si som capaços tots plegats doncs, de reeixir-les, no? De que realment siguin possibles portar-les a plaça.
Clar, i amb tot això, com comenceu a preparar Festa Major? Quan la comenceu a preparar? Quin és una mica el recorregut que feu?
Nosaltres tornem, si no recordo malament, sobre el 20 d'agost, que és un dimecres, tornem als assajos. Sempre aquella setmana, 20-22, no? Seguim dimecres, divendres, és una setmana fluixa, diríem, en el sentit que és una setmana de tornada. No tothom torna al mateix moment, aquí hi ha doncs, el que dèiem abans, no? Les dinàmiques familiars i personals de cadascú, però la idea és que la setmana abans de Granollers ja la colla ja està activa i ja estem doncs, ja pensant en Granollers, però sobretot pensant en Festa Major. I es nota de seguida. També és veritat que encara hi ha molta gent de vacances, però que ja està per la ciutat. Per tant, els assajos poden ser una mica més llargs, no tothom té la necessitat d'acabar una hora perquè el dia següent treballa, doncs, bueno, tot això es nota molt. Ja saps que Sabadell, fins que passa la Festa Major, tot i que treballis, hi ha com una sensació de vacances allargades, no? I, per tant, això ens va molt bé per preparar els assajos i per preparar les actuacions. Això, començarem la segona quinzena d'agost a anar recuperant sensacions. Granollers sempre ens serveix doncs per aquesta, per exemple, la clàssica que vam fer ahir, doncs poder-la tornar a portar i veure que els castells continuen igual de bé que els tenim ara i a partir d'aquí doncs començar a somiar amb altres construccions i amb la segona part de la temporada.
Sé que és super d'hora perquè a més ha de passar també tot l'estiu amb totes les varietats, no? Però ara mateix, si poguessis somiar, què t'agradaria portar per Festa Major a plaça?
Home, posat a somiar castells que havíem fet en altres ocasions, no? Com castells de 9 o el 5 de 8 o la torre de 8. Però som realistes, tot i que alguns d'aquests castells els estem treballant per veure si som capaços de portar-los en aquesta segona part de la temporada, especialment el 5 de 8, i ja veuríem si a final d'aquesta segona part de la temporada la torre de 8, però jo crec que estaria molt bé poder anar amb 3 castells de 8 a Festa Major, que seria el 3, el 4 i el 7. I doncs, això també significaria una evolució molt potent respecte el que va passar fa un any, no? I d'aquest punt d'inflexió que va significar el concurs i la prèvia del concurs i el final de temporada que ens va permetre doncs, començar a tenir les mateixes sensacions de la colla abans de pandèmia.
Clar, i entenc que perquè això pugui ser, Joan Carles, al final necessiteu ser molts, no? No sé, a nivell social, a nivell de camises, com esteu els castellers de Sabadell?
Bé, la veritat és que hem anat recuperant mica en mica. Diguem, els primers anys després de la pandèmia van ser molt complicats. I tot i l'entrada de nous castellers, també hi havia una sortida de castellers més antics doncs que no ajudava gaire, diríem, perquè al final els números eren els mateixos, però com tota la vida les persones s'han de formar. I aquests castellers doncs, havien de fer el seu procés de formació, no? I d'aprenentatge i això més de l'increment moltes vegades lligat a les colles universitàries i més, doncs, ens ha anat permetent trobar o tenir bona sensació. De fet, aquest canvi de l'any passat on vam recuperar el 3 de 8 doncs és un element per nosaltres molt significatiu, Pensa, per exemple, ahir, a Barberà, els xics de Granollers van portar el primer 3 de 8 després de la pandèmia. Vull dir, colles que són similars a nosaltres pel que fa a massa social, pel que fa a dinàmica de l'entitat, a temps d'anar... Més o menys totes tenim la mateixa edat, diríem, no? Des del que es van constituir. Doncs totes ens trobem en unes dinàmiques bastant similars. I, per tant... aquest esforç per poder consolidar aquests castells doncs és el repte. Bueno, necessitem més gent, però tenim la que tenim i, per tant, amb aquests hem de treballar i fer.
Joan Carles, volia aprofitar l'entrevista per preguntar-te una cosa que mentre la preparava em ballava pel cap, perquè, clar, hem parlat molt de la calor, no?, en molts àmbits de la vida, no?, de com repensar-nos, de quina manera els efectes del canvi climàtic ens poden fer repensar com hem de fer les nostres coses al dia a dia, que jo pensava 12 del migdia en molts casos... Un castell, amb tots allà plegats a la pinya. Els castells han de reflexionar també sobre com adaptar-se a les temperatures que hi ha ara i que poden venir en un futur?
Bueno, està molt bé aquesta reflexió, perquè... mira, ahir vam entrar a plaça a les 6 de la tarda, feia molta calor, la plaça, diríem, aquell terra bullia de tot el dia, del sol de tot el dia... l'actuació es va endarrerir una mica perquè faltava una de les ambulàncies i això va permetre que guanyem ombra i demés i vam aprofitar el moment per parlar amb les altres colles també i amb la gent de la nostra colla dient doncs, precisament això que tu planteges ara, no? Si la temperatura continua d'aquesta manera, doncs actuacions a les 12 o 1 del migdia en segons quines places, segons quins entorns es tornaran complicades perquè bueno, es fan dures. No és pel fet del castell en si, que el castell al final són 3-4 minuts, tothom s'hi posa, la tensió pròpia del castell fa que estiguis tan concentrat que hi ha altres coses que no te n'adones, però des de la... Tu saps que a vegades una actuació castellera són 3 hores a plaça, sí. Què fa la gent? Doncs busca ombres, per tant la plaça queda mig buida, el públic tampoc pot gaudir perquè... en moltes ocasions doncs es fan lentes i estar sota el sol doncs és un problema. Bueno, és una reflexió que s'haurà de fer si els castells han de tenir altres horaris, no? Perquè finalment els castells es fan per gaudir tu com a casteller, però per gaudir el públic, perquè sigui un moment de joia, de trobada, i a vegades aquesta trobada sota 30 i pico graus al sol, doncs es fa difícil.
Clar, és complicat, no? Perquè precisament nosaltres que tenim la festa major al setembre, Sabadell, tot i això recordem diades d'aquelles d'una calor molt, molt important, sí, però clar, penso aquest cap de setmana, per exemple, a Terrassa també tenien diada, no? Per coincidir amb la festa major.
I va ser d'orilla.
Exacte. Per tant, amb tot això, clar, entenc que ha de ser complicat també aguantar fins i tot aquestes 3 hores pels castellers i fins i tot amb tot això que estem parlant ara dels cops de calor i de les precaucions que s'han de tenir, no sé si la possibilitat de dir que canviem fins i tot dates de la temporada, o això ja ho veus pràcticament impossible?
No, això és molt difícil. Jo no ho veig possible. Vull dir, les coses tenen un perquè i les castells es fan quan es fan perquè formen part d'una tradició. I per tant, jo crec que pots treballar alternatives, però tu fas que estàs en festa major, doncs, perquè ve d'aquesta, diríem, l'ideari és el moment de trobada en les festes majors dels pobles com un element simbòlic del que significa, doncs, la unitat del poble, el treball en equip i, bueno, totes les coses que sempre expliquem, no? No té sentit fer-ho fora d'aquestes dates. I, per tant, jo crec que el que hem de buscar és ser en cas, sobretot a nivell d'horaris, no? I que sigui més una activitat més agraïda per tothom.
Joan Carles Sánchez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
A vosaltres, com sempre, una abraçada molt forta. I
que
bon
vagi.
Estiu.
Bon estiu, igualment.
Adéu.
S'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Primers i paulins tornaran a baixar. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, arrasats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, arrasats ens trobaràs.
Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
Si passeu pel barri del Progrés de Badalona hi trobareu una petita joia per als amants del dolç, Fràgola Baiferita. Aquesta pastisseria moderna i artesanal s'ha convertit en un referent per a qui busca galetes creatives, pastissos personalitzats i els aclamats macarons, que ja són una autèntica sensació entre la clientela. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Maria Araujo, que és propietària de Fràgola Baiferita, i la nostra companya, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Maria Araujo. Què tal, Maria? Com estàs?
Hola, Anna. Què tal?
Maria, vas obrir la botiga l'any 2022. Què et va impulsar a fer aquest pas?
Bueno, al principio estas ganas de querer compartir mi pasión por la pastelería con la gente, ¿no? Y se ha dado la oportunidad de abrir aquí en Badalona y pues ha sido todo una experiencia maravillosa.
I quina ha estat la teva trajectòria abans de Fràgola Baiferita? És a dir, sempre t'has dedicat al món de la pastisseria?
Pues no, la verdad es que no. En la universidad estudié historia del arte, así que ha sido un poco diferente mi trayectoria. He trabajado de todo. Mi último trabajo fue una peluquería canina, así que...
Sin cambio.
Pero bueno, sí, la pastelería siempre ha estado allí, presente, y pues siempre me ha interesado muchísimo seguir aprendiendo, ¿no? Lo he hecho muy autodidactamente, haciendo cursos aquí y allí, y practicar, mucho practicar y poco más.
I et vull preguntar pel nom. ¿Té alguna història personal o algun significat personal?
Sí, claro que sí. Fràgola quiere decir fresa en italiano. Y además de ser mi fruta favorita, la fruta favorita de mi hijo, la cultura italiana y mi familia, que tiene familia italiana en su linaje, pues siempre ha estado como muy cerca de mi corazón, ¿no? Esta cultura y esa apreciación por la cultura italiana. Así que... Es como una especie de homenaje a una parte que es mía y una parte que es de la cultura italiana.
¿Y la segunda parte del nombre?
Ferita es mi sobrenombre. ¿Ah? mi nombre completo es María Fernanda y todos mis amigos, mi familia me dicen Fer o Ferita, y pues bueno, es como esta fresa que es de, sí, de Ferita, ¿no? Esa era la idea.
Com recordes els primers dies després d'obrir? Va ser complicat fer-se lloc en el barri?
Mira, al principio los recuerdo con mucho miedo, ¿no? Eres nueva en el barrio, yo no conocía Badalona más allá de haber venido alguna vez a la playa, y tenía miedo, ¿no?, de cómo me recibiría la gente, si les iba a gustar el producto o la propuesta, y pues me ha sorprendido gratamente. Así que estar allí ha sido muy especial, ya no solo me ha traído clientes, sino amigos. He conocido personas maravillosas allí y es increíble todo lo que ha pasado en estos 3 años.
Clar, i ara que han passat 3 anys, com ha evolucionat el projecte?
Vale, sobre todo ya sé qué es lo que me piden los clientes, ¿no? Qué es lo que les gusta, qué es lo que más me solicitan, y es esto, ¿no? Entonces ahora me enfoco muchísimo en lo que son los pasteles personalizados, los macarons, que son uno de nuestros productos estrellas, y bueno, es lo que ofrecemos, una pastelería muy artesanal, hecha al momento por nosotros con materiales 100% naturales.
I quina és la resposta que has rebut per part de la clientela? ¿Estan contents amb l'acollida o estàs contenta amb l'acollida?
Pues sí, la verdad es que mucho, porque me ha sorprendido, ¿no? A pesar de tener sabores que a veces son un poco diferentes, que quizás son un poco más tropicales, o trabajo mucho con té, porque me encanta el té y hago muchas infusiones y postres que llevan té en su elaboración, la verdad es que la acogida ha sido increíble. La gente no ha tenido reparo en probar alguna cosa diferente, claro. Y esto la verdad es que me llena mucho, porque te permite no hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Sino ofrecer algo que es diferente, que va con tu estilo también, y bueno, era la idea.
I has notat fidelització dels clients? És a dir, ja teniu aquelles persones que sempre venen.
Sí, sobre todo ya cuando comienzas a ver que tienes estos clientes que vienen, no sé, todos los martes, vienen por la tarde, pues es bonito, ¿no? Ya sabes qué te piden, entonces pues es bonito también recibir a cada persona. A mí me encanta llamar a las personas por su nombre, preguntarles cómo están, si me han contado algo, oye, mira, cómo ha ido a esta entrevista de trabajo o alguna cosa así. Es algo mucho más personal, tanto para mí como para ellos, y es lo bonito de esta como relación cliente-tienda.
Ara anem a centrar-nos una miqueta ja més en el que oferiu, no? Quins són els productes principals que oferiu?
Vale, los principales son las tartas personalizadas, que es como nuestro producto más demandado, para celebraciones, cumpleaños, para empresas también realizamos pedidos, y las tartas personalizadas van acompañadas también con mesas dulces, que nos las suelen pedir, ¿no? Uh-huh. Esto que tenemos un pica-pica, o una reunión, o una celebración, una boda, y pues esta mesa dulce pues acompaña normalmente el pastel. Y luego pues lo que son los postres de vitrina, que solemos tener fijos, el tiramisú, los macarons, las galletas, los alfajores, este tipo de cosas pues más de día a día, ¿no? Pero lo que más son los pasteles.
I ja ens has mencionat abans que els macarons són un dels vostres productes estrella. Què els fa tan especials?
Que son totalmente diferentes a los macarons que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí que es verdad que se tiene una creencia de que el macarón es francés, y el macarón nace en Italia y luego se populariza en Francia. Entonces, estos macarons son diferentes, tienen doble relleno, son más grandes, está mucho más pensado, ¿no? Está pensado para que sea un bocadito especial. Entonces ya no es solo la galletita de almendras, sino es la ganache y luego el inserto. Cada paso del macarón lo cuidamos muchísimo para que sea un producto de lujo, estrella y espectacular.
¿Ens podrías explicar breument com és el procés de crear un macaró? ¿És tan delicat com sembla?
Sí, y más. Mira, con decirte que yo solo hago macarons, las tapitas, al menos, los días lunes, que es cuando estoy cerrada en la mañana y estoy yo sola, estoy en calma, está el obrador en silencio y es el día que hago yo las tapitas. Los macarons llevan un proceso sumamente delicado, porque las tapitas, si te salen mal las tapitas, pues ya lo demás ni lo hagas. Has de hacer un merengue, luego has de hacer un mazapán, bueno, como yo lo hago, ¿no? El proceso que yo utilizo. Luego el macarronage, luego han de ir al horno, se han de secar, han de madurar en nevera 24 horas para poderlos rellenar. Luego has de hacer la ganache, luego de la ganache has de hacer el inserto y luego rellenar. Y luego de que están rellenos, que dices, están perfectos, ¿ahora me los voy a comer? No, has de esperar 24 horas para podértelos comer.
És a dir, des de que comences fins que acabes, quant temps ha de passar?
Tres dies.
Tres dies.
Sí, para hacer una tirada de un sabor de macarons o cinco sabores, pero sí, tres
dies. I quants et surten més o menys per tirada?
Depende de la tirada que haga. Vale. Yo mínimo 140 puedo hacer.
¿Y eso dura per tota la setmana?
No necesariamente, igual y tengo que hacer una retirada.
A banda dels macarons, quins altres dolços destacaries com a preferits dels vostres clients?
Las galletas rellenas, sí, sin duda, es el segundo producto preferido, que no tengo muchos sabores, tengo cinco sabores nada más ahora mismo, pero son las consentidas también. Y diría que el tiramisú, la gente se sorprende cuando me preguntan, ¿pero haces el tiramisú clásico con mascarpone? Sí, por supuesto, es un tiramisú en toda regla.
¿Y feu productes de temporada o col·leccions especials segons l'època de l'any?
Sí, normalmente cuando hacemos campañas hacemos productos especiales para San Jordi, hicimos un brazo gitano muy especial que lo hicimos de matcha y relleno iba de limón. También hicimos uno de nata y fresas, para diciembre también, luego hacemos los panellets, por supuesto. Uh-huh. O sea, estos productos de temporada sí que los hacemos.
¿Y oferiu también opciones sense gluten, vegans o adaptadas para intolerancias?
A ver, las intolerancias son complicadas y a mí me encantaría poder abarcarlo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que al estar trabajando en un obrador que es 100% donde se manipulan frutos secos, gluten y todo esto, pues yo no puedo garantizar al 100%. Sí, pero sí que es verdad que ofrecemos opciones veganas, y esto sí, porque bueno, muchos de mis amigos son veganos y tenemos tanto pasteles como galletas, pero nada más por encargo. No es algo que solemos tener en vitrina, pero siempre por encargo.
Un dels vostres punts forts també, diguéssim, que és l'estètica cuidada. Com treballeu el disseny dels vostres productes?
Bueno, como te he dicho, a mí me gusta mucho la parte visual y creo que es un poco por haber estudiado historia del arte, todo va muy conectado con esa idea de belleza, ¿no? La belleza, pues, al final es algo muy personal, algo muy individual, pero me gusta que todo esté cuidado al detalle, que sea atractivo, que sea bonito, que te invite, ¿no? A tener ese momento que es especial, ya no solo el producto, sino desde que entras a la tienda y te recibimos, ¿no?
Es una experiencia, podríamos decir.
Sí, exactamente, era lo que yo quería, que fuera una experiencia.
Y a part de la venda directa a la botiga, ¿quins altres serveis oferiu?
De momento solo tenemos venta en tienda, pero sí que estamos buscando ampliar para poder hacer venta online.
Online.
Y que, bueno, puedas hacer tus pedidos de tartas directamente por allí, uh-huh. Galletas y este tipo de cosas.
I també feu comandes personalitzades per a esdeveniments com aniversaris, bodes o comunions?
Sí, totalmente. Diría que es como nuestro diferenciador, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, empresas y tienen un evento muy concreto, muy especial, pues podemos personalizar desde una galleta hasta un macarón, una tarta, lo que sea.
I com t'inspires per crear noves propostes? Et fixes en algo o en tendències internacionals?
Diría que no me fijo mucho en las tendencias, pero sí que es verdad que las tomo en cuenta. Me gusta mucho inspirarme en libros. Me encanta la pintura, la música me inspira muchísimo. El té es una de las cosas que más me inspira a nivel de sabores, ¿no? De cosas que quiero probar. Así que creo que es un poco todo. O sea, soy una persona que me gusta mucho lo sensorial, a nivel visual, a nivel de escucha. Entonces, intento siempre estar abierta a recibir esa inspiración de donde venga, ¿no? Sí.
¿Y quins són els teus objectius de futur? ¿T'agradaria ampliar l'oferta?
Sí, me encantaría. A ver, para Fragola, de aquí a unos años, me lo imagino en un obrador un poco más grande, que ya se queda pequeñito, y en un sitio donde podamos recibir la gente y que puedan tomarse un té y disfrutar de, como de este momento, ¿no? De un compartir un poco más íntimo, de que tengan un lugar como de escapada. Ese.
Perquè ara mateix el local, diguéssim, és només de venda?
Sí.
O es poden prendre coses allà com un bar, per dir-ho d'alguna manera?
No, de momento no, claro.
És només venda?
Sí, és un local pequeñito, uh-huh. Y bueno, tenemos el obrador y venta y no más.
I ja per anar acabant et vull preguntar que si algú que ens escolta encara no et coneix, què li diries per animar-lo a visitar-te?
Bueno, que nos venga a conocer, a probar algo diferente, que yo estaré encantada de recibirlos y de hacerlos sentir en casa y que vivan una experiencia diferente.
Molt bé, doncs, Maria Araujo, propietària de Fragola Vall Ferita, un plaer haver-te tingut aquí connectats amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Anna.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Hola, bones. Jo sóc el Carles Díaz i la cançó que he triat per recomanar-vos es diu 50 euros i és del Joan Miquel Oliver, l'artista que era l'ànima de l'Antònia Font. I he triat aquesta cançó perquè és molt estranya, però em planteja un dubte. I és que dins de la cançó hi ha una nota de veu i llavors el dubte que tinc és si la nota de veu era anterior a la cançó o la cançó va demanar que es fes la nota de veu. Si l'escolteu, també potser compartiu aquest dubte. Que vagi bé.
Wow. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Pianista, compositora i pedagoga santcugatenca Carme Talleda ha presentat fa uns dies el seu nou àlbum de Sant Cugat al món, Cançons Rebels, una proposta musical que plega obres de tres compositors amb una vinculació a aquesta ciutat, Salvador Brotons, Mercè Torrents i la mateixa Carme Talleda, que avui ens visita i ens acompanya a l'estudi. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda a tots els oïdors i especialment a tu, Carme.
Com estàs?
Mega, adéu, gràcies, molt bé.
Aquest és un treball que es va presentar el 2 de juliol amb un concert que va ser molt especial als Jardins de la Masia de Can Ametller, davant d'un públic també molt especial. Com va anar aquesta sessió?
Aquesta sessió va ser molt màgica i molt entranyable. Ens vam començar encomanant-nos a la reina de la nit, a l'esperit femení de la nit, i aleshores vam començar a fer una història de que, com havia anat la gravació, el Daniel Romaní, que suposo que tots coneixeu, va fer la crítica del CD, aleshores després va parlar i molt carinyosament vers la meva persona, el nostre batlle, Josep Maria Vallès, que també tots coneixem, naturalment. Després vam parlar una miqueta tots els que havíem intervingut el CD, molt breument, que érem la Cedes García Gascón, que és l'editora de la columna Música de Sabadell. També va parlar, naturalment, el futur fotògraf de l'acte, del CD, que és el Jordi Xamaguer Sans de Terrassa. Va parlar també llavors els compositors, que el mestre Salvador Brotons, que també va dir unes paraules molt elogioses de la meva persona, la cantant i companya de fatigues i de treballs i de gravació i de concerts, que és la extraordinària soprà Maria Teresa Garrigosa. Després també no voldria oblidar-me ningú, el mateix Daniel Romaní. Després també la Mercè Corretja, filla de la compositora i poetessa de les cançons de sa mare, Mercè Corretja Torrents. Tots ells van dir unes paraules i, per cloure els parlaments, en Jordi Turull, que també ens va honorar amb la seva presència i en fer un breu parlament. Dit això, mitja hora de concert de temes extrets d'aquest CD.
D'aquest CD que ja estem escoltant un dels temes, si no m'equivoco, aquest que escoltem és el Persistirem?
Que no ho sé, perquè no
sí,
ho puc sentir.
Sí, sí, és el Persistirem, que és el tema que vas dedicar
a Jordi Turull i a Blanca Regulat, la seva esposa, amb molta vinculació a Sant Cugat, tots dos.
Estàs satisfeta del treball?
Estic satisfeta, i el que passa és que també és un treball que m'esperona continuar. El que passa és que m'esperona molt de cara, que tinc molts projectes per ambició per a la ciutat, que me l'estimo molt, i aquest és un primer pas. Crec que la ciutat es mereix aspectes culturals novedosos completament i que ens puguin projectar al món. Poso un exemple ràpid. Per què es coneix a Sitges? A part de per les platges, el carnaval, el seu ambient, perquè té un festival internacional que ve gent de tot el món. I és això el que jo aspiro per Sant Cugat. No hem de ser menys que Sitges, oi? Doncs aspiro a coses que facin venir, no gent de l'Estat, de tot el món, de tot arreu, coses originals, coses novedoses. I en tinc uns quants projectes d'aquests al cap.
Després en parlarem.
És el meu model de ciutat.
Escolta'm una cosa, com neix aquest àlbum, un treball que estem parlant de mesos i d'algun any, també,
sí,
no?
Un any i escaig.
I com neix?
Del concert que vam estar parlant aquí amb tu, que vaig creure jo després d'aquell concert...
El teu homenatge.
Sí, els 40 anys de pedagogia, que llavors dic, bé, aquests temes són macos, es mereixerien potser un CD. Era un treball improvant, no sabien ben bé quan on començar. Però, clar, vaig recordar que sóc membre de la Societat General d'Autors i que llavors podia gravar gratuïtament els seus estudis amb unes sessions, això sí, que són sempre maratonianes, de 4 o 5 hores, i després, a partir d'aquí, ja vam anar posant fil a l'agulla. Després l'Ajuntament es va brindar molt amablement al nostre batlle, Josep Maria Vallès, a trobar un sponsor, i el va trobar la Masia Can Ametller, que és precisament on vam presentar el CD. A partir d'aquí ja es dispara una miqueta tot. I el que m'ha honorat molt, no sé si la tens, te l'hi passada per WhatsApp, que hi ha una primera crítica d'una revista de Barcelona, del CD, una crítica molt bona, i també una crítica bona vers el meu treball de composició.
I escolta, Carme, què hi trobarem en aquest CD que ens has portat aquí? Podem veure les fotografies d'aquest fotògraf terrassenc.
Sí.
I veig un CD que és fantàstic, perquè ja és una representació, podríem dir que molt genuïna, del que seria Sant Cugat, no? Representada en aquest rosetó del monestir.
Mm-hmm. Cert.
Queda xulíssima.
Ho sé, perquè un matí em va trucar la Cedes, l'editora, i diu, he tingut una idea fantàstica pel CD. Dic, explica'm. I la idea fantàstica era aquesta. Me la va enviar, vaig dir, tira-ho endavant, és molt original, però també és molt bonica i ens representa molt dignament el que és la nostra estimada ciutat, crec jo.
Una ciutat que, si té una joia que destaca per damunt de la resta, és aquest monestir, que és el que trobem també en aquesta portada, no?
Exacte.
En aquesta fotografia de la portada del CD. Com definiries l'àlbum? Perquè hem explicat que són obres de tres compositors, inclosa tu, Salvador Brotons, la Mercè Torrents, però quina és la vinculació que teniu?
Entre nosaltres, en aquest cas, que tots som de la ciutat, que som compositors, i que el nostre llenguatge, cadascun per la seva banda, entre si són molt diferents, però tenen aquell punt de rebel·lia que és dir, fem el que creiem i passem dels cànons acadèmics. Avui dia, els cànons acadèmics és una avantguàrdia rigorosa, és a dir, és la, com te diria, és la destrucció de la forma, si estéssim parlant de pintura. És bo o dolent, jo no ho jutjaré, però si un sent que ha d'escriure d'una altra manera i expressar-se d'una altra manera, llavors avui dia això es considera una rebel·lia. És a dir, que és la llei del pèndol. Abans tot el que no era purament formal o, diguem-ne, tonal, o diríem en perspectiva, si parléssim de pintura, estava mal vist. Avui dia ens hem passat a l'altre cantó completament del pèndol. I a mi, personalment, els moviments pendulars no m'agraden gens. Jo els trobo molt vulgars, si permeteu que us ho digui. És a dir, que tot el que sigui privar la llibertat del creador, ho trobo horrible. I per tant, com que una servidora una vegada va tenir que contestar amb una persona que li preguntava com és que escrius així, per què vull? I prou, la meva edat ja puc escriure com vull. El mestre Brotons fa exactament el mateix. Però, esclar, el mestre Brotons és un geni. Pot fer el que vulgui, el que cregui. Però cadascun de nosaltres, i també la Mercè Torrents, que era una dona molt transgressora, composava com ella creia i com ella sentia. Que tot això no està als cànons, diguem-ne, normals per tenir una subvenció d'un gran estament. I com deia algú, ahí lo dejo. Doncs, mira, en aquests moments de la meva vida no m'importa. Tinc que ser honesta amb mi mateixa i tots nosaltres en fem i escrivim com sentim, com pensem.
D'aquí aquest subtítol de cançons rebels.
Rebels, exactament.
Amb els diferents estils de
exactament.
Cadascun de vosaltres.
Exactament, sí.
A mi m'ha sorprès una cosa,
digues?
Que en les teves composicions, que parles de cançons criolles.
Sí, que són les tres últimes.
I m'has dit, no és el que et penses.
No, mira, jo quan estava això del projecte en gravació, me les va sentir el mestre Brotons, i dic, no sé si són prou dignes per figurar aquestes tres noves en el teu, en el CD que fem tots plegats. I quan les va sentir, em va contestar amb una pregunta. Tens editor? Dic, no. Diu, me les quedo, perquè sabeu que el mestre Brotons té un editorial, també Sant Cugat, que és una empresa familiar que es diu Brotons Mercadal, juntament amb la seva família. I se les va quedar. A llavors, aquestes cançons van engegar, diguem-ne, el meu segon, la meva segona època com a compositora. Són criolles, pel ritme, perquè són, diguem-ne, lo clàssic habanera. Però el tema de la primera no és el que la gent es pensa, perquè és una mescla de sangs d'una deessa que va visitar Catalunya fa molts, molts, molts milers d'anys, quan hi havia matriarcat, que això és el que els homes tenen por ara, del matriarcat. I aleshores, aquesta deessa, amb un petit relat que he fet, viatja al segle XXI i s'enamora d'un home molt senzill i molt bo. Per això s'enamora. I tenen un fill, i aquest fill no és immortal. Llavors ella li vol estalviar bellesa, mort i enfermetat. I per això li canta aquesta cançó. Canviant de registre, segona cançó criolla. La segona cançó criolla és una cançó d'amor tradicional a dintre del Mediterrani, del mar Mediterrani, que es fon en una parella. I la tercera li dedico a una senyora una miqueta impressionant que intento desdramatitzar, que és la meva pròpia mort. És una fatillera.
Aquesta cançó l'escoltaré, perquè m'agradarà saber què és el que, quin és aquest diàleg que tu mantens.
Bueno,
no? Quan vingui, què li expliques?
Com que totes les cançons que he fet des del principi de la carrera fins ara són amb lletra i música meves, li dic, quan vingui la gran fatillera a buscar-me, amb els seus ulls negres immensos que no tenen fons, em dirà que camini de pressa, que no agafi equipatge, que ja no tinc temps. No li donaré el gust de trobar-me espantada, peruga, indefensa. Estaré dempeus, amb una mà a cada costat, sentint a la cara el seu alè. I així es comença.
És com et veiem avui dia, amb aquesta energia inesgotable, amb tots els projectes que deies que tens entre mans encara.
Ah, sí, sí, i tant.
Parla'm dels projectes.
Els projectes, uf, els projectes són... De moment, no tenia el final d'aquest petit assaig que va donar peu a la cançó criolla primera, però, de fet, ja mirant-me amb l'imatge d'aquesta deessa, que estava al CaixaForum fa un any, que van fer l'exposició de venerades i temudes, que era de sobre deesses antigues i de més, i li he acabat el conte amb un tema sobre la justícia. O sigui que en l'últim capítol, és molt llarg i és molt complicat l'assaig, es produeix un fet de justícia per acabar l'assaig. Llavors, dit això, després d'aquest això que ho tinc ara mateix, amb el mestre Brutons tenim en projecte editar, per la seva editorial, 4 estudis i 4 peces per piano, que ja estan engalarades i que s'han d'acabar de polir i ja les donem. Això és el primer. Estic continuant escrivint moltes altres cançons i temes així. I després hi ha un altre projecte...
I classes, que encara continues?
Algunes, sí, perquè dic que avui mateix he fet campana d'una per venir aquí. I llavors hi ha un altre projecte, però aquest no el puc desvetllar perquè és superambiciós i seria una campanada per la ciutat, però és pel 26-27, no puc desvetllar més.
Ja tornarem a convidar.
No el porto sola.
Amb alguna institució?
No ben bé. Ah. No puc desvetllar més, però que és molt ambiciós.
Tranquil·la, ja tornarem a convidar, Carme. I escolta'm una cosa, una última qüestió. Amb aquest esperit reivindicatiu de protesta que mantens i que et veiem tan ferma, què és el que reclames? El paper de la dona compositora perquè...
Exacte. El paper de la dona compositora perquè avui dia, amb un senyor que fa 80 anys i és compositor, li fan un homenatge. Amb una senyora que fa 80 anys li apliquen edatisme, sabem el que és, li apliquen això i no li faran cap homenatge. Li faran privats, però les institucions no li faran. De cap manera. Ara mateix també ha desaparegut una altra compositora que es diu Maria Rosa Ribas. No se li ha fet cap homenatge públic. També per edatisme. Què fan les institucions de Barcelona? I ho dic clar i català, busquen un retrat robot d'una compositora entre 30 i 40 anys, progre sin passar-se, que quedi mona per anar a recollir premis, i aquesta s'emporta absolutament tot, perquè responen a un estereotip que han creat les institucions per complir la quota de feminisme. I ho dic clar i català i alt. I per tant, com que una servidora no compleix cap d'aquestes quotes, doncs esclar, tindrà que anar remant contra corrents. Però en aquests moments, com diuen en francès, que queda més fi, je m'en fous.
La Carme Tallera, que continua remant a contracorrent. Avui ens ha vingut a parlar d'aquest de Sant Cugat al Món, aquest nou àlbum, Cançons Rebels, que fa amb peces de Mercè Torrents, de Salvador Brutons i de la pròpia Carme Tallera. Carme, un plaer. Continua amb aquesta fermesa. I ara acabarem el programa d'avui escoltant un dels temes d'aquest CD, que t'he de dir que fa honor a aquest programa que es diu Connectats. perquè, com saps, la nostra audiència es reparteix entre Sabadell, Terrassa, Castellà, Badalona, El Prat i Sant Cugat, i aquest CD doncs, té una miqueta d'alguns d'aquests municipis.
Evidentment que sí, és molt bellesà. Gràcies a tots vosaltres i a tu, Carme, especialment per haver-me convidat aquesta tarda i poder compartir aquest CD que, per moltes raons, tots ens estimem.
Doncs gràcies i que vagi molt bé, que tinguis un bon estiu.
Igualment, molt bon estiu, tant a tu com a tots els oïdors.
Doncs ho deixem aquí. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, ens tornarem a connectar. Us hi esperem. Adéu-siau.
Tot retornant, cobertes d'esplendor, per insistir arrelats a la terra, humerats de plor. Espantaran ni glaçades ni tempestes.